FetReal és el nom del despatx que han creat ex-estudiants de l'ETSAP i que ha guanyat aquest Nadal el Premi Dom a Rússia. Aquest guardó pretén ser una pluja d'idees de com ha de ser la casa mitjana russa en el futur. I per parlar-ne tenim amb nosaltres Xavi Martín i Guillem Canudes. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, felicitats pel premi. A veure, expliqueu-nos una mica en què consistia aquest concurs. És a dir, és un concurs per decidir com serà la casa del futur mitjana a Rússia?
Sí, bueno, el concurs és un concurs impulsat des del Ministeri de l'Habitatge rus i intentava pensar com ha de ser l'habitatge dels propers 50 anys a Rússia, no? Que se'ls plantegessin solucions que s'apliquen en altres llocs del món o que són avantguarda en altres llocs del món i que es puguin aplicar a Rússia i adaptar-les al seu clima i les seves condicions particulars, no?
Llavors, amb una idea d'habitatge, llavors el que ens proposaven ells era d'acabar aconseguint diferents tipus d'edifici més gran, sigui una torre, sigui un edifici més amb habitatge en passera, amb accés per passera, llavors per poder generar un tipus de teixit d'una nova urbanització, diguéssim.
Ara parlarem una mica del projecte, però el Xavi és santcugatenc,
sí.
Els altres no sou santcugatencs, però sí que els vau conèixer a Sant Cugat.
Sí, anàvem tots a la universitat d'aquí a Sant Cugat, l'ETSAP, i bueno, vam coincidir, nosaltres som de la Catalunya Central, jo soc de Berga, un altre meu amic és d'Olvan, que és un poble del costat, l'altre que és de Vic, l'altre que és de Manresa, i bueno, una mica ens hem anat juntant entre tots nosaltres i mira, ha acabat sortint això. Que...
Perquè a l'ETSAP sorgeixen moltes d'aquests projectes, oi? N'hem parlat sovint de projectes que acaben, de gent que es coneix a l'ETSAP i acaba fent coses importants en l'arquitectura.
Bueno, sí, importants o menys importants, però sí que és veritat que l'ETSAP no deixa de ser un aglutinador, no? És una universitat que a diferència de la de Barcelona, té més vocació de país, en el sentit que intenta ser la universitat central, no? La gent de comarca es ve més a l'ETSAP i fa aquest efecte de conèixer gent nova, perquè et coneixes menys amb la gent, perquè la gent és de llocs variats, i per tant surten relacions noves, i moltes d'elles, de moment, sembla que estan sortint bé, sí.
Sí, jo crec que també el que... Ara no farem publicitat de l'ETSAP
fora de Sant Cugat o de fer el que vulgueu.
Jo crec que té una cosa bona, i és que és una universitat petita, i llavors dona molt joc a que et coneixes no només amb la teva mateixa classe, sinó amb persones que estan per un quatrimestre superior a tu o inferior. Llavors, també això genera molt grup. Llavors, això és una mica també el que ha propiciat aquesta situació en què ens trobem, de que dir, va, ajuntem-nos entre nosaltres i aviam què surt de tot plegat.
I aquest projecte que heu desenvolupat, és, com dèieu, és flexible. Com són? Quines característiques té? Expliqueu-nos-en una mica.
Bueno, parteix d'un mòdul. La idea del projecte bàsica és sempre a partir d'un mòdul de 360x360x360, s'estableix que es poden fer pràcticament totes les estances d'un habitatge. O sigui, una cuina, un estar, un dormitori, poden tindre aquestes dimensions. O un menjador, no? Una sala d'espai, un d'estudi... Totes poden tindre aquestes dimensions i és un bon espai per elles. I a partir d'aquí, si tu les vas juntant, aquestes peces, és molt fàcil generar peces que són sempre basant-se en aquest mòdul, que van variant de tamany segons les necessitats que tenen les persones que volen comprar aquest pis o volen viure en aquest pis, no? Perquè, per entendre'ns, si tu ets un estudiant amb una peça de dormitori de 360 i una de cuina de 360, ja pots arribar a fer. En canvi, si ets una família de dos fills i dos adults, segurament necessites com a mínim dues habitacions, un estar i una cuina, no? Però simplement és aglutinar quatre peces de les mateixes. Llavors, la gràcia del projecte és que és molt flexible.
I entenc que un dels objectius també, si tots els mòduls són més o menys iguals, o és rebaixar costos, també.
Sí, nosaltres també hi afegíem una altra condició, i era que podia ser com prefabricat. De manera que tu podries muntar-ho en unes condicions òptimes en una fàbrica, muntar aquest mòdul, i just quan ets a l'emplaçament, doncs, anar col·locant aquestes peces i llavors les vas ensemblant les unes amb les altres.
És una
altres,
mica com l'Exin Castillos, però versió real, no?
Seria un Warcraft modern, no? Un Warcraft real, sí, una mica és això, sí. És el fet de a partir de la modularitat i la industrialització d'aquestes peces, rebaixes costos, com has dit, no? I després tens molta flexibilitat. Sí.
I a l'hora de plantejar aquest projecte, heu tingut en compte que era Rússia o era en genèric un habitatge que es pot adaptar a qualsevol societat moderna?
Aviam, evidentment hem tingut en compte que era Rússia, perquè el concurs era Rússia i el premi el donava un jurat rus, format, entre altres coses, persones per gent russa, no? I per tant, que fos a Rússia era important. Quan fas arquitectura, el lloc és important, més o menys, hi haurà gent que et dirà més, hi haurà gent que et dirà menys, però alguna importància segur que té. I per tant, que era Rússia era important. El que passa és que hem utilitzat una estratègia una mica diferent, o creiem que és una mica diferent, que és intentar, com que volien una pluja d'idees de com hauria de ser l'habitatge, hem portat les idees nostres, catalanes o mediterrànies, cap allà. Hem intentat desenvolupar projectes que podrien identificar-se amb certa arquitectura d'aquí, adaptant-los al clima o a les circumstàncies de Rússia, no? I això ha sigut un dels aspectes que jo crec que ens diferencia, no? Que els nostres habitatges no són una torre d'habitatges de 25 plantes i ja està, sinó que aquesta torre té una certa identificació amb una arquitectura que podria ser de Barcelona o del Mediterrani en general, no?
També una mica amb el sistema constructiu també hem buscat la idea, o sigui, és un edifici de fusta, però no és casual, no hem dit fusta perquè sí, sinó perquè Rússia havia estat, ara no sé si tant, però havia estat una de les produccions d'un país en què la producció de fusta era molt important, però que molta d'ella s'exportava. Llavors vam trobar una bona estratègia de dir, ostres, ja que som productors de fusta, aprofitem-la i, per tant, per una banda, aprofitem el que generem i reduïm costos al no haver de comprar fora. Per tant, també era una eina de projecte per regenerar tots aquests, els habitatges aquests.
I aquest concurs, hi havia, s'ha presentat moltíssims projectes, més de 200 propostes, al final van quedar 19 equips, això es va decidir ara per Nadal, més o menys, si no m'equivoco.
Sí, sí.
Com eren les altres propostes? És a dir, les heu vist? Tenim una idea de contra
sí,
què competíeu?
Sí, de fet, una cosa que era interessant del concurs és que va plantejar, quan tothom va presentar la seva proposta, que va ser el juliol, finals de juliol, principis d'agost d'aquest any passat, es va fer una votació pública. Llavors, amb aquesta votació pública hi havia totes les propostes i van sortir uns certs guanyadors de l'opinió pública que tenien dret, aquests guanyadors, no sé si eren 3 o... Em sembla que no arribaven a 10, però estaven allà a 3, 5, que tenen dret a sortir a l'exhibició que es farà pública d'això. Es farà una exhibició allà a Moscou i allà sortiran els que va triar la gent. Però després era el jurat el que feia passar a la segona fase i després un altre cop qui donava els guanyadors, no? I és graciós veure que cap dels que va triar la gent ha sigut guanyador, això és el primer, no? Que és un xoc una mica curiós, i ens ha permès veure totes les propostes. O sigui, tu podies veure les propostes que t'interessessin. I majoritàriament eren una proposta de certa constructora, o sigui, una proposta bastant similar a la que es pot veure en general. Sí que hi ha alguns projectes que per això hi ha 20 finalistes, no? que excel·lien una mica més, que segurament hi havia més de 20, que algunes hauria quedat fora, però hi havia alguns que sí que excel·lien més en altres aspectes, no? més particulars de l'habitatge.
I què els agradava a la gent que dieu que després no ho va triar el jurat? Què és el que li agrada als russos a l'hora de decidir on volen viure en el futur?
Bona pregunta. Bueno, la veritat és que de totes les propostes que hi havia, sí, hi havia com unes idees que eren molt de concepte, uns projectes de que anaven a per una idea, i llavors el projecte que acabava sortint, bueno, pues es quedava més en la idea, no? Però moltes de les propostes que hi havia eren imatges així interiors, com bastant...
Sí.
Com diríem.
A la gent li tira molt el render, li tira molt la imatge final, no?
I llavors, el producte que vens, al final.
Els projectes que tenien imatges molt bones gràficament, en el sentit de molt finalistes, tenien acceptació perquè la gent s'ho imagina, no? Traspassa les línies d'un paper, ho traspassa molt ràpid si és imatge, en canvi les línies costen una mica més, no? Llavors, aquests projectes en general tenien bona acceptació.
I us he de fer una pregunta. Vosaltres que teniu molt clar, perquè heu guanyat un concurs, com ha de ser l'habitatge del futur a Rússia, teniu alguna idea sobre com ha de ser l'habitatge del futur a Catalunya?
Bueno, és una pregunta una mica esgarrada. Jo crec que no és que tinguem clar com ha de ser els habitatges del futur a Rússia, o sigui, l'arquitectura és com la medicina, no? Al final, l'arquitectura en general és bona arquitectura o dolenta arquitectura. Llavors, nosaltres creiem que aquest projecte és bo per si mateix, que no és un mal projecte, no és el millor projecte del món, però no és un mal projecte, o és un bon projecte. I a Catalunya segurament també seria un bon projecte. S'haurien de fer canvis, perquè s'hauria d'adaptar coses.
Com però... per exemple? Què s'hauria de canviar perquè s'adaptés a Catalunya?
Bueno, segurament a nivell urbà aquest projecte a Catalunya és difícil d'encaixar, perquè l'urbanisme català és força particular o és diferent del de Rússia, no? O climàticament és evident que no tenim les mateixes condicions. Hi havia uns requeriments concrets del concurs que també feien que certes coses havessin de ser d'una manera o d'una altra, no? Ells buscaven cert equilibri entre espai públic, espai privat, i potser nosaltres, si haguéssim sigut nosaltres qui haguéssim escollit, potser haguéssim tirat més per un tant per cent diferent. Però el projecte en si ens sembla que és una bona solució per Barcelona, també, o per Sant Cugat mateix, no? No creiem que això sigui un inconvenient. Ara dic que si sabem com ha de ser l'habitatge del futur, home, jo crec que és una mica agosarat. Creiem que la nostra proposta no està malament, no?
No, jo crec que apunta maneres i que, és a dir, que a partir d'això... Nosaltres no ho veiem com un final, aquest projecte, veiem com que a partir d'aquest seguirem treballant i desenvolupant noves idees a partir d'aquestes i segurament en prendrem de noves, que potser diferiran d'aquesta, però que ens serveix com a punt de partida per seguir treballant en aconseguir, bueno, l'habitatge aquest del futur que dius.
I com se us acudeix presentar-vos a un concurs a Rússia per descobrir com seran els habitatges del futur? A qui se li acudeix? Qui ho troba, això?
Bueno, en aquest cas concret vaig ser jo, però això no, sí. No és un mèrit meu, perquè al despatx tots busquem coses i tots ens proposem coses i reptes de dir, mira, he vist això, pot ser interessant, i llavors entre tots ho estudiem i decidim, no? Els projectes és algo col·lectiu que avui ha sortit de mi, aquest un altre dia sortirà del Guillem, no? El tema és això, que sí que hem nascut com un despatx que té molta vocació de no repetir certes coses que passen molt sovint a l'arquitectura catalana. I això sí que, com a mínim d'inici, és una idea que ens agradaria aconseguir. Ja veurem on ens quedem, però intentem mirar lluny i si després et quedes a mig camí, déu-n'hi-do el recorregut que has fet. No? I una iniciativa important del despatx és intentar tindre vocació internacional, ja des de l'inici. No intentar construir a Barcelona perquè sí, sinó construir a Barcelona o a Moscou, si podem. No? I intentar fer el millor habitatge possible a Moscou o a Barcelona. O sigui que no, una cosa no sigui en contra de l'altra, però... no quedar-te només en fer arquitectura a Catalunya. Si la fem a Catalunya, fantàstic, només faltaria. Però si no la podem fer a Catalunya, la fem a la Índia, doncs la farem a la Índia i seria fantàstic també.
I quina classe de... És a dir, jo he guanyat el premi, d'acord, però què heu guanyat?
Bé, jo crec que, més que el premi, això jo crec que és més una satisfacció personal de dir, va, ens marquem aquest objectiu i, bueno, veure que algú extern de que no coneixes darrer i que no has pogut defensar el projecte directament de cara a cara, doncs, bueno, veus que la gent doncs posa confiança en tu o diu, va, doncs no està tan malament, no està prou bé, no? Uh-huh. Llavors això és com una motivació de que també ens ajuda a seguir endavant, no?
No, em referia a si això... No. Entenc que premi econòmic n'hi ha, però no sé si n'hi ha o no, uh-huh. Però em refereixo a si això d'alguna manera després es porta a la pràctica o què en fan d'aquesta idea una vegada...
Bueno, jo reia perquè em sembla que és una pregunta molt bona, que no és que ens estiguem fent, sinó que ja s'està executant, però el premi és un premi econòmic, la reputació, com diu el Guillem, no? El validar, hòstia, és el primer projecte així seriós que fa el despatx i ha funcionat bé, però en paral·lel hi ha l'altra pregunta que fas tu, i aquesta jo crec que és la més important, què fem amb això, no? Un cop has guanyat això, com perquè és un concurs d'idees, per tant, a priori no s'ha de construir, tot i que es contempla que es pot arribar a construir, però la nostra idea és intentar construir-lo. O sigui, la nostra idea és trobar algú que, igual que ens ha fet confiança, doncs un jurat d'arquitectes internacionals i de professionals russos de la construcció, doncs algú que digui, hòstia, doncs realment aquest habitatge pot ser interessant per construir-lo a Barcelona o, com dèiem abans, no? On sigui, i portar-lo a terme. Aquest seria el que guanyaríem, no? si es porta a terme, i aquest és el repte que tenim ara, intentar que això no es quedi en un concurs que hem guanyat, sinó que es converteixi en algo més tangible.
Perquè, esclar, entenc que en el món de l'arquitectura els concursos, molt bé, fantàstic, guanyar-los està molt bé, però suposo que el que realment dona de menjar un despatx és els projectes constructius, no?
Sí, aviam, sobre això és difícil de dir. Primer, bueno, no, potser el Guillem sí que hi vol ficar més cullerada, però que ho diguem nosaltres, que acabem pràcticament de sortir de la carrera, que tots dos, per sort, tenim feina perquè, bueno, ens estan anant bé. I, bueno, pues sí, és una opció. Hi ha gent que no construeix i que es dedica a l'arquitectura i que també viu bé o molt bé, eh? O sigui, construir no té per què ser l'objecte final.
O sigui, hi ha gent a l'arquitectura que es guanya la vida guanyant concursos.
Bueno, guanyant concursos potser no tant.
Justament, el que sí que és veritat és que si guanyes un concurs i a més l'executes i el construeixes, és com que passes una mica més enllà del món de l'arquitectura. O sigui, la gent et coneix, però no et coneixen només els arquitectes que saben que hi ha hagut un concurs, que tal, sinó que la gent que va pel carrer, ostres, aquest teatre l'ha fet no sé qui, aquest torre d'habitatges l'ha fet no sé qui. Llavors, és com que et dona més... la gent et coneix més, però perquè al final estàs fent una cosa tangible que la gent veu i no es queda només en un projecte.
Sí, jo en aquest cas també em referia més en... No, jo crec que només guanyant concursos hi ha molt poca gent que visqui d'això. Jo crec que alguna persona, com a persona sola, per exemple, en aquest concurs, recordo que vam parlar-ho, que hi havia una persona de Madrid que es presentava sol i que, pel que vam fer una mica de recerca per veure quins projectes havia fet, hosti, perquè ens va interessar el seu projecte, i em sembla que s'ha presentat a diversos concursos, a part de em sembla que és professor, i es presenta a concursos, sense la finalitat de que es construeixin. I és cert que si guanyes concursos d'aquest estil, una persona sola podria arribar a viure. Mm. Sí, segurament sí. Dit això, jo crec que això no és gens habitual. O sigui, la gent no es dedica a fer concursos. Jo em referia més a que hi ha gent que directament és professor, és acadèmic, mm-hmm. o hi ha gent que treballa en arquitectura però sense construir mai res. No? Hi ha gent que treballa al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament o amb altres empreses que no construeixen però es dediquen a l'arquitectura. Això sí, jo em referia més a això.
Doncs Xavi Martín i Guillem Canudes, enhorabona de nou per aquest concurs d'OM de Rússia que heu guanyat, i molta sort. Esperem que d'aquí uns anys puguem tornar a parlar amb vosaltres i que us hagi anat tan bé com us estan anant fins ara. Que vagi bé.
Gràcies.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.